Bona nit. Avui, al programa Estils 2.0, recordem en Cisco David Llong, nascut a Castellà l'any 1948. Un home senzill, casolà, disposat a col·laborar quan calia, i havia format part del grup Sant Jordi, als anys 70. Delineant, afeccionat a l'excursionisme i dibuixant de plomilla amb estil propi. Morí el 4 d'agost del 2022. L'estil d'en Cisco David Llong es va emetre aquí a Ràdio Castellà el 7 de juny de 1999.
Jo deia que eres un home senzill perquè em semblava captar que tampoc no et veia un home presumptuós, un home així... cofat del que fas, sí, però tampoc sense estridències, no? És cert, no. Una mica, això?
Sí. No, normalment potser ho faig amb un cert quietud. Potser hi hauria d'altres que es donarien més importància i potser jo, vull dir, som més modest. I això potser... Jo, en alguns moments potser et beneficia i en altres poder no tant.
Però aquest és el teu estil.
I aquest és el meu estil, sí. És un estil que jo m'imagino que a haver de fer tantes ratlles potser sí, que diuen que haig de tenir molta paciència, però també tampoc em marco, vull dir, acabar-ho de seguida. Vaig fent i quan s'acaba ja està.
Com descriuries tu aquesta definició que t'he dit o aquesta presentació de que ets un home casolà? Si estàs d'acord?
Sí, perquè potser em decanto amb coses, vull dir, en aquest cas, vull dir, del poble, de casa. I llavors això, doncs, pues, no m'aparto d'aquí. Vull dir, el meu dibuix, en el cas aquest del dibuix, és, diguem-ne, paisatges de Castellà, carrers, la muntanya de Sant Llorenç, i llavors queda dintre casa. No, i tant en quant poder ser que he fet algun dibuix així esporàdic, o sigui del Pedraforca, poder d'algun altre poble, però això ha sigut més esporàdic. Jo pràcticament m'agrada dibuixar el poble, el casc antic.
I un home de no gaires complicacions?
Potser no.
Més aviat, pausat. No sé, de poques coses i ben fetes. Dic jo, no sé.
Sí, sí, potser sí, potser sí, sí, sí. Potser sí, que selecciono, sense dar-me en compte poder selecciono, i llavors, vull dir, no n'agafo gaires, potser sí.
Bé, ets de nascut a Castellà, ets castellarenc,
sí.
Castellarenc,
sí.
No tothom ho pot dir-ho, això, home. De l'any 48,
sí.
I passes, diguem, la teva primera infantesa, evidentment, estudis aquí castellà, primer amb les monges, els nacionals, els arts i oficis també, que hi havia, sí, doncs, sí. A les escoles d'Olrà. Com recordes aquella època d'infantesa?
Home, jo...
Aquell castellà de quan eres infant.
Mira, recordo un castellà, pues, algunes coses les recordo ja molt, vull dir, molt abstracte, ja no... Són unes imatges potser que no... que ha evolucionat molt, el castellà ha canviat. Jo recordo el carrer, jugar al carrer, era el que fèiem tots. Quan sortíem d'escola, a migdia, jugar al carrer, no hi havia tants cotxes, facilitava, tot eren carros, de bons, recordo que tu podies anar a casa d'un altre, les portes sempre eren obertes, avui dia cosa que ja, això ja ha passat a la història, tot és tancat. De bons, pues mira, jugaves al carrer fins a altres hores, potser els estudis no se li donava tanta importància i llavors, mira, anàvem fent com sigui i ja vindria la feina. I mira, i a casa, pues mira, tampoc anàvem massa grassos i mira, anàvem tirant. Sí, sí.
He fet un castellà bastant més petit que l'actual.
Sí, home, mira, el castellà, pràcticament, el castellà que jo recordo més o menys de moure'm, era, diguem-ne, l'Avinguda Sant Esteve, era on s'acabava el poble. Ja no hi era, l'Avinguda Sant Esteve.
Per tant, tot era camp, no?
Tot allò era camp, sí, els camps ens els coneixíem, però a mar de bé, i llavors, doncs, mira, els dissabtes, les típiques guerres i de pedres, i anar marxant, això era la...
D'aquestes trapelleries, en recordes?
Jo en recordo també que a casa no m'hi deixaven anar gaire, o sigui, perquè potser, pues clar, normalment sempre n'hi havia algun que rebia, però sí, en recordo de vull dir, era raro el dissabte que no tenia algun cop al cap, i llavors anar a robar fruita, però bueno, això era una cosa que sempre s'ha explicat i suposo que ho ha fet tothom.
I també us empaitaven?
Sí, amb els pagesos, sí. El que passa que el pagès, quan arribàvem a casa ja ho sabien, els pagesos anaven més de pressa, i llavors, mira, la típica bronca, però bueno. No.
Llavors què feien, pagar la fruita?
No, vaja, jo recordo, no. Sí, mira, poder algun mastegot, això sí, que era el més típic, però no havia...
Això per part dels pares?
Sí, sí. I mira, si rebies alguna pedrada del pagès, com que es clau algun dissabte, això, si es anava repetint, al final ja t'esperava, i mira, si ho ajudaves, pues ja havia rebut. Era un...
I si era algun dia ja s'hi comptava, poder?
Sí.
Si només era algun dia.
Sí, però bueno, mira, tot pagant no ens afartava, tampoc.
I llavors, pel que dius, així, a Castellà també hi havia, diguem, confrontació entre grups i colles?
Bueno, jo crec que es provocaven durant la setmana, a la mateixa escola, vull dir, era una provocació de guerra de carrers, jo recordo això. Jo, com que vi que el cantó de dalt, diguem-ne, del poble, el que són allà on hi havia hagut les pedreres, allà era un lloc de... sé que era un lloc de batalla, i era del Patasques també. El sector d'aquí, els altres, m'imagino que per altres cantons del poble.
Sí, tu eres del sector de dalt, cap amunt.
Sí.
I els de cap
avall. Sí, de vegades, vull dir, era el carrer Nou contra el carrer Puig de la Creu, i de vegades el Puig de la Creu contra el Sant Llorenç, i de bones maneres, no tot eren guerres, també anàvem a jugar partits de futbol pels carrers.
Llavors, què provocava aquesta mena de confrontació o rivalitat?
No, era una, jo m'imagino que era una manera de distreure, perquè pràcticament jo crec que potser això era una... Nosaltres quan anàvem al cine, jo sé que es passaven les setmanes explicant una pel·lícula. Que si aquest ha fet allò, eren els bons i els dolents, els cines vivien crits i com venien els bons i de bons... Tot això m'imagino que tenia relació. Vull dir, crec, perquè si no, no hi ha sentit en fer guerres així.
Però quan parles del cinema, estàs parlant de l'Excelsior?
De les pel·lícules d'Oest, per exemple, que era sí. El que aquell temps es feien, i de bons, doncs, mira, ja et feies una mica... Havia, jo era, diguem-ne, d'un muntó. Hi havia els capitostes, els que organitzaven les, diguem-ne, les guerres aquestes o les trobades, que, mira, i de pagat un tresor, que encara no recordo mai quin tresor era, perquè no arribaves mai a saber-ho, però, bueno, mira, passaves el dissabte a la tarda.
Era una forma de jugar, diguem-ne.
Sí. Però, esclar, de vegades sempre s'acabava una mica amb broma. Començaves amb broma i acabaves en sèrio. És el que...
Com els jocs dels infants.
Sí.
Ja
sí,
passa així, sí. No? Llavors, has comentat que anàveu al cine. On anàveu al cine aquí a Castellà? Perquè suposo que això de Sabadell quedava...
No, anàvem el diumenge al centre parroquial, que anàvem aquí, de bons...
Llavors es feia el cinema aquí, on sí. Estan les escoles Tolrà.
Sí, de bons sorties, anaven al catecisme, i de bones sorties, i anaves al cine, i feien una o dues pel·lícules, i jo... I mira...
O sigui, l'Excelsior ja no l'havies agafat, ja era més antic.
Això és més antic, sí.
Està bé.
Jo recordo anar aquí al centre parroquial. Jo a Califòrnia ja era per gent més gran, ja el tenien més... Ja no el recordo, vull dir, haver-hi anat de jove, haver-hi anat més gran ja.
Llavors el fet d'anar al cinema, que era abans, prèviament, haver anat una mica al catecisme parroquial o...
Si et feien, bueno, anaves al catecisme i de bona sé que et donaven, em sembla, un tiquet i amb aquell tiquet et feien un descompte, és que ja no recordo massa. Sé que entregaves un tiquet i no et costava tant, recordo alguna d'això.
Quan acabes, diguem, la teva etapa, diguem així, d'educació d'infància, passes a l'Escola d'Arts i Oficis. Mm-hmm. Per aprendre què?
Home, mira, jo vull dir, jo pràcticament a casa, vull dir, jo vaig estar molt temps, des de jovenet el meu pare es va morir, vivia amb la meva mare i la meva àvia, mitjans no n'hi havia, ni de bons, doncs mira, sé que hi va haver-hi alguna cosa, algun acord entre la Torrà, em sembla, i em sembla la parròquia, i de bons van formar aquesta escola d'arts i oficis aquí, els monys, de bons sé que hi anava els vespres, i llavors anàvem allà a fer les quatre normes.
Això quan acabaves de treballar o...?
Bueno, és que encara, diguem-ne, amb edat, abans, poc abans d'anar a treballar, diguem-ne. Llavors vam muntar, l'empresa Torrà va muntar també una escola, vull dir, li va posar els mestres d'arts i oficis que depenien de Sabadell, i llavors aleshores jo vaig fer, diguem-ne, la formació professional allà.
Perquè tu comentaves que aquesta escola d'arts i oficis hi anaves a la tarda?
No, al vespre.
Al vespre.
Al vespre, sí.
I llavors durant el dia què feies? Com ocupaves, diguem, el temps, per dir-ho així?
Home, jo vull dir, llavors durant el dia, doncs mira, com podia, no, és que no recordo massa exactament, llavors és com feia, que era els vespres, jo em sembla que durant el dia anava als nacionals o feia alguna cosa per acabar, diguem-ne, el que és la... cara, diguem-ne, l'EGB.
Els estudis primaris.
Els estudis primaris, sí. I de bones això ja era més decantat de cara a una professió. Però és que això no ho recordo massa bé, què feien. Ara amb això, aquí no tinc massa...
Si jo pel que he deduït, tu vivies amb la mare, l'àvia,
sí.
No tenia germans.
No.
Bé, per tant, vol dir que la mare també devia...
Jo, la meva mare treballava a Can Torrà, sí. I llavors la meva mare, vull dir, estava fora, vull dir, durant, sigui el dematí o la tarda, perquè feien tons, i jo estava amb la meva àvia. Jo recordo, el que sí recordo, sé que feien partides de cartes amb la meva àvia per esperar la meva mare, però no em preguntis abans de les cartes que feien, perquè això, és que no, vull dir, no et diria potser una cosa que no és veritat, no recordo. Algú feia, vull dir, algú feia. Sé que retallava, que abans també hi havia, vull dir, en alguns moments d'aquests retallava aquests d'això, aquests cases que es feien retallar, pues, que s'enganxaven, sé que feia alguna cosa d'aquestes. Recordo que en un armari de casa n'hi tenia allà que anava...
Això et devia agradar fer-ho.
Sí, sí, això i copiar programes de cine i, sí, i llegir algun patufet. És el que... Mirar els dibuixos, diguem, no, el que es deia, no?
Perquè estava en aquella època el televisor, això, no, ni pensar-hi,
no,
encara.
No, sí. I el ràdio, vull dir, molt poc, perquè tampoc no tenia. I llavors, vull dir, vaig començar a treballar ja, diguem-ne, llavors a 14 anys jo vaig començar a treballar.
A la Tolrà.
Exactament. Jo treballava, feia torns, i en el contratorn, mentre no treballava, llavors estudiava. Vull dir, les...
A la mateixa Tolrà, amb el que deies de la formació professional.
Exactament, sí.
O sigui, diguem així, la Tolrà va una època que es cuidava tant, diguem, dels aprenents, tant pel que fa a l'ofici, com a l'aprenentatge de l'ofici.
Exactament, sí, senyor.
Bueno, seria una mica com una formació professional...
Depenien de l'escola industrial de Sabadell. Sé que ens examinàvem a l'escola industrial de Sabadell.
Llavors passes a estudiar enginyeria tècnica.
Sí, llavors vaig acabar això i llavors, pues mira, vaig estudiar enginyeria tècnica, sí. Llavors em permetien unes hores de deixar de treballar i mira, i també ho anava fent així.
I com és que tires per aquesta branca?
Home, jo veia que jo em defensava bé a nivell de la formació professional, veia que a nivell de tot el que són matemàtiques i dibuix lineal, tot el que demanaven, en certa manera, m'era fàcil, i llavors, bueno, doncs, algú també em va assessorar, perquè està clar, un mateix tampoc no sou, i llavors va dir que intentés fer-ho, i sé que vaig començar anant-hi lliure, i em va anar molt bé. Anava dos dies a la setmana, i a més m'ho plantejava lliure, i sí, me'n vaig sortir bastant bé.
Sí, que sí, poder era una cosa també molt pràctica de dibuixar i...
No, jo sé que vam fer, hi havia un curs d'entrar, que abans es feia un preparatori, que hi havia tres assignatures, o sigui que eren matemàtiques, física i química, i matemàtiques no tenia problema, física tampoc, i química sí que va poder era que... Però, no sé si va ser una sort, però és que de les cinc preguntes que em van posar, tres les sabia. Poder si me'n posen més, no les sabia. Vaig dir, mira, és d'aquelles sorts que... Era la que jo pensava, i em va anar bé. Això sí que també ho recordo.
Bé, fem una primera pausa en aquesta nostra conversa per escoltar la cavalleria rusticana. Bé, acabem d'escoltar un preludi, suposo, de la Cavalleria Rusticana, una òpera. Per què has escollit aquesta música?
Home, mira, jo la música, quan dibuixo, em serveix de, diguem-ne, de relaxació. Vull dir, potser jo, quan dibuixo, jo reconec que m'aïllo completament del que m'envolta. De vegades, vull dir, em criden, no me n'entero, però, esclar, potser perquè vaig capficat amb alguna... amb alguna faceta del dibuix o amb alguna cosa característica, sigui dibuixant un arbre o una altra cosa concreta, i llavors la música pues, m'ajuda, diguem-ne, no sé, a tranquil·litzar o potser a relaxar-me més encara.
Bé, sobre aquesta faceta dels dibuixos hi haurem d'entrar d'aquí una estona, perquè penso que és una faceta prou interessant i molt característica teva, per altra banda. Però insistim una mica encara amb el treball professional. Deies que vas treballar a la Tolrà pràcticament fins que van tancar l'empresa i aquí et vas dedicar bàsicament a dues feines, una a l'oficina tècnica i una altra al manteniment. Saps explicar una mica en què consistia una feina i l'altra?
No, bueno, mira, jo estava de l'oficina tècnica, diguem-ne, pues, dibuixava peces que es trencaven de màquines per si es havien de demanar recanvis, fer tota una sèrie de comandes i coses, pues mira, abans no era tant avui dia com els ordenadors, era més, dibuixaves en paper vegetal, feies les seves còpies, de bones l'empresa també tenia moltes propietats, terrenys, a mesura que anava passant el temps es anava segregant pues, la propietat, em tocava pues, donar planells, recordo que un dels planells on és ara l'Ajuntament, el Palau Torrà, vull dir, jo vaig treure les tranyines, diguem-ne, perquè eren uns planos molt antics, vull dir, vaig prendre mides, els vaig plantejar, no sé on han anat, vull dir, a la meva manera, vull dir, van servir perquè allò va, abans d'Ajuntament pues, va funcionar com a guarderia, i llavors, pues, mira, vull dir, tots aquests planells a nivell de, ja dic, era a nivell de construcció i a nivell de mecànica on feia jo els dibuixos.
I aleshores passes al manteniment, que és sí, una feina bueno, totalment diferent.
Bueno, era, diguem, una feina potser més complexa perquè per manteniment coordinava el que és el manteniment de l'empresa, de les instal·lacions, i de bones també l'empresa aquesta tenia vivendes pels treballadors, vull dir, de bones després tota una sèrie també de manteniment, pues, també passava per l'empresa, i de bones després, mira, allà hi havia paleta i...
Però, per tant, era més una feina de coordinació del
sí,
manteniment.
Sí, de coordinació, de manteniment.
No, no es tractava de que tu haguessis de fer de paleta aquí
no,
o de la pista
allà. No, a nivell de coordinació.
De coordinació.
De coordinació d'aquests serveis i estar en contacte de buscar empreses, diguem-ne, de l'exterior per fer aquests treballs.
Tant de, diguem, de les vivendes
com de l'empresa. De l'empresa mateixa. Bueno, a part, l'empresa també tenia un taller mecànic que es feien pues, una sèrie de peces per reparar les màquines.
Llavors, una cosa que no he entès, quan dius que dibuixàveu les peces que es trencaven,
sí, home, hi ha peces, per exemple, hi ha...
Però devia ser més pràctic, per exemple, fotografiar-les, no?
No, home, perquè normalment aquesta, quan es trenca una peça d'una màquina o hi ha, per exemple, un engranatge, aquest engranatge, pues, de vegades està normalment un engranatge en grava amb un altre engranatge, per entendre'ns. Esclar, si un es fa malbé, possiblement l'altre també s'ha desgastat. No sé, és per posar-te un exemple. Aleshores què fas? De bones, vull dir, has de calcular-ho. Això, vull dir, matemàticament ja, en mecànica ja es calcula, i llavors a partir d'aquí treus unes mides, sigui les distàncies dels eixos o les inclinacions en graus.
Bueno, per tant, no, a veure, per aclarir-nos, no és tant un dibuix artístic de la peça com un dibuix tècnic.
És
un dibuix tècnic de la peça,
amb
mides, comprovacions...
Com de bones també hi ha conduccions d'aire, perquè les sales amb el tèxtil en aquest cas eren climatitzades, hi havia conduccions, de bones, vull dir, vies de vegades els conductes es taponaven, vies també de controlar, vull dir, els caudals d'aire que mantinguessin, és com ara un aparell d'aire condicionat que no funcioni o que es taponi, vull dir, veure per quins motius, perquè de vegades no és que l'aparell falli, sinó que està brut, doncs vull dir, clar, tens que tenir uns paràmetres per contrastar, per dir, bueno, doncs si passa aquest caudal o no passa el caudal, vull dir, aleshores, vull dir, és una conseqüència, vull dir, això pràcticament és de...
Perquè llavors, quan tu acabaves de fer aquest dibuix, que això suposava que s'enviava...
En el taller, si es podia,
de l'empresa.
Per fer la peça. I si no, pues, s'enviava a la fàbrica, diguem-ne, a l'empresa que fabricava aquella màquina perquè envies el recanvi.
Després, quan acaba la Tolrà, et passes, treballes actualment a la zona industrial de delineant.
Sí.
També vol dir que segueixes fent una mica
aquesta
feina de dibuixar màquines, peces...
Ah, això mateix, sí senyor.
I això és tan relaxant com el dibuix a pluma?
No, no tant, vull dir, no tant, però també jo crec que també té el seu al·licient. Vull dir, calcular, vull dir, també té la seva gràcia.
Vull dir que és un treball que t'agrada, per tant.
Sí, la mecànica m'agrada, sí, la mecànica m'agrada. Vull dir, poder comptar, vull dir, allò, una màquina, vull dir, les voltes que va, i llavors quan vas veient que es compleix el que tu, vull dir, has fet, sí, sí, també té la seva, té el seu al·licient.
I en aquest tipus de treballs, d'errors, se'n poden fer molts?
Home, els errors són econòmics, perquè de vegades, vull dir, el que tens un error d'aquests implica que has de tornar a canviar de vegades molta part de la construcció de la màquina, i llavors després tens un error. Però bueno, vull dir, ja suposo que ja està, més o menys ja es preveu que hi haurà uns errors. Perquè normalment les màquines quan es fan allà, vull dir, no són prototipos, però sí que són... El client et diu fes aquesta màquina, però al viatjant no hi ha vengut una màquina. El viatjant de vegades ven una cosa que potser aquella màquina no ens ho diuen o no ho preveus, i aleshores de bones és quan entres a les modificacions, que de bones està clar, de vegades és programa d'espai en què, i de bones, pues mira, aquí intervé que tens que fer algun número.
Sí. Per tant, vol dir que la teva feina bàsicament, per una banda, és el dibuixar màquines, mm-hmm, o bé el reformar màquines. Deu bé les dues.
Sí, les dues coses, sí, les dues coses.
I això el més complex és la segona, poder el reformar-les?
Sí, de vegades sí.
Adequar-les, vaja.
Sí, sí, però sí, de vegades sí. Però també té el seu al·licient, perquè de bones és adaptar mecanismes, diguem-ne, rodaments i coses així més modernes amb coses que la màquina aquella pues, posa més obsoletes o més antigues. De bones té la seva gràcia poder fer innovacions.
I llavors, tu participes en el procés, diguem així, de construcció de la màquina també, el controles aquest procés, o això ja és feina de...
És una col·laboració entre el mecànic i jo, sí, sí. Això és una col·laboració, perquè esclar, jo vull dir que jo pràctic no en soc, tinc coneixements però no soc pràctic. Aleshores, de bones, el mecànic és el que em diu si és més fàcil fer-ho mecanitzar d'una manera o d'una altra, i a vegades està clar, ho penses d'una manera i ho has de fer d'una altra, perquè esclar, de vegades els mitjans que tenim tampoc són, esclar, la maquinària, tampoc tens maquinària de primera línia. Allà tampoc tenim maquinària d'aquesta que avui dia de control numèric i coses d'aquestes que és més precisa, tens que adaptar-te amb els mitjans que disposen, no?
Va bé. Llavors, una de les teves, bueno, una de les teves també aficions o dedicacions de joventut, quan tens els 18 anys i suposo que devies estar a la Tolrà en aquella, bueno, segur,
sí, estaves, sí,
a la
Tolrà. Sí, sí, sí.
Què fèieu aleshores, joves de 18-20 anys? Vull dir, per ocupar, diguem, el vostre temps de lleure, que tampoc no devia ser tant com el que tenen els joves ara, poder, no?
Home, mira, jo recordo que jo em vaig apuntar al bàsquet perquè vam venir, no sé qui, i tots els dos carrers vam apuntar al bàsquet, i mira, vam estar durant uns anys jugant a bàsquet els dissabtes, i mira, ja no feien guerres, vull dir, llavors ja ens va canviar això. Llavors ja va entrar una... Potser les guerres les feien quan no estava la cosa... Era més joc de carrer, quan no hi havia algun motiu. Quan vaig entrar, de bones, molts es van apuntar al bàsquet, molts es van apuntar al futbol, i mira, de bones ja vam tenir, ja estàvem lligats els fins de setmana.
Però llavors era molt competitiu també fora del poble?
O... Anàvem a Sabadell, recordo que anàvem a Sabadell. Jugàvem partits amb les escoles de Sabadell, els dissabtes. O sigui, entrenàvem els vespres o un dia a la setmana al pati de les Monges, i de bones els dissabtes.
Una mica lligues amistoses gairebé, no? Poder?
Sí, sí, no ho sé, vull dir, jo recordo que quan ens ho muntàvem, deien tal dia hi ha un partit a Sabadell, sí, una mica, no era tan competitiu com ara. Sí, sí, nosaltres a nivell de nanos més joves.
I llavors el teu pas també per colònies?
Sí, llavors, vull dir, tot aquest temps, vull dir, potser a 18 anys ja començava a anar a colònies, em sembla. Vull dir, aquí ja vaig... Jo de dates no recordo
perquè
massa.
Perquè tu què em vas fer, de monitor també?
Sí, sí, no, de la primera vegada.
Amb el Josep Avellaneda, potser havies
estat... Jo vaig començar el primer any que es va fer colònies a Castellcí, que no recordo ara.
El 67.
Doncs el 67, vull dir, jo ja vaig ser dels primers que vam...
I com és que hi vas anar a parar, llavors, a colònies?
Doncs pues perquè em movia per la parròquia, vull dir... Clar, normalment la parròquia sempre havia estat vinculat d'una manera o d'una altra. Tots, clar, és que era abans on anaves també a la parròquia, t'emparaves a la parròquia, escolans, escolania també, havia estat a l'escolania, i llavors...
Però de fet el bàsquet també era fruit,
sí,
de la parròquia.
Sí, és que tot era, jo m'imagino que tot ja guardava relació, i llavors et movies i llavors, doncs pues mira, ens van... sé que mossèn Lluís Ferret, pues, no sé com dir, m'ho va proposar. Hauries de venir cap allà i mira, sí, ho vam passar molt bé. I ja no ho vaig deixar, vull dir, del 97, no sé fins a quin any, i llavors, doncs mira, d'una manera o d'una altra, doncs, vaig anar vaig anar fent-ho, sí. Ja dic, des del començament.
I també et vas incorporar llavors a l'esplai, amb la mainada?
Sí, bueno, llavors estàvem, bueno, amb les colles, érem colles. Sí. Llavors vam fer colles amb Avellaneda i ja hi havia més Lluís Jorge i a mi, sí, tot. Sí, vull dir, són bastants anys.
Ara, la teva dedicació preferida és el dibuix.
Sí, bueno, és una de les coses que pel temps que tingui pues, m'agrada dibuixar.
Bé, sobre aquesta qüestió fem una altra pausa per escoltar un tros, un preludi de Sarsuela, Jotas, la boda de Luis Alonso, i després parlem dels dibuixos.
Sí, sí.
Bé, estem parlant aquest vespre amb en Cisco Daví i ara, evidentment, hem d'entrar en el plat fort de la nostra conversa, que són els teus dibuixos. De fet, aquí m'has presentat, bueno, tot un àlbum que, mare de Déu, hi ha una quantitat de dibuixos i una quantitat de temps, suposo, no?
Sí, sí, bastant temps.
Per què? Per què et dediques al dibuix amb plomilla, precisament?
Mira,
perquè... Encara que després sigui fet amb ròtting o el que sigui, sí, no? Però sí. És el típic dibuix de plomilla.
No, perquè poder una pretensió era buscar una cosa que no fes gaire gent o una cosa molt particular. Tothom pinta, tothom pues, es defensa amb una sèrie de facetes i vaig veure que aquesta potser era més absurda perquè mates moltes hores, però que potser m'obriria un cert estil molt personal. I vaig començar a provar-ho i mira, he anat fent.
Perquè com neix en tu l'afició a la pintura?
De sempre, vull dir, jo de petit ja recordo que m'agradava dibuixar. Sí. Jo recordo molt de que, per exemple, una cosa que em ve a la memòria, jo quan dibuixava un cotxe, vull dir, la majoria d'allò que et diuen dibuixa un cotxe, el dibuixen de costat, un cotxe dibuixat de costat, i és el que vaig intentar també amb els dibuixos, anar fent ratlles, i a mesura que vas fent ratlles, després vas veient noves maneres d'interpretar, i mira.
Amb tot, quan van començar a descobrir a casa teva que això del dibuix t'anava, de seguida et van col·locar, no?, per aprendre'n. Sí, amb qui, sí, amb qui vas aprendre?
Sí, jo vaig anar molts estius amb Alfons Govern. I vaig anar amb ell, vull dir, vaig estar...
Passa que és un estil molt diferent.
Sí, bueno, però el que és a nivell de dibuix bàsic, jo crec que em va fer molt servei, perquè jo vaig omplir molts àlbums de dibuix. Jo vaig anar amb el Fons Govern després d'haver, abans feien aquests concursos de la Falange, de Frente Juventudes, organitzava uns concursos de dibuix, no sé quines, per quins motius, i sé que havia guanyat algun premi, vull dir, si no era el primer o el segon, bastantes vegades. I això, pues, el Fons Govern, per mitjà de casa, pues, sé que van contactar amb ell i em va, diguem...
Aquest noi ha d'aprendre, noi?
Sí, em va dir, pues mira, va, aprendre. I mira, vaig aconseguir, vull dir, anar pintant. I això recordo que era bastant jovenet.
Sí, hi ha una etapa, diguem així, que és autodidacta, en la que tu, doncs, vas fent les teves primeres...
Sí, vull dir...
Els dibuixos, Colcant, no?
Sí, doncs, Colcant, sí, vull dir, mira, programes de cine, jo recordo allà la pantalla de casa, aprofitant el sol, calcava la silueta i llavors es pintava... I llavors aquests patufets també d'aquests de les anyes bèl·liques que hi havia uns dibuixos a pluma també els copiava i, mira, i això anava agafant. I llavors també algun dibuix del Marra que havien sortit publicats a la Forja que també pues, d'una cosa o d'una altra anava
també traient. També plagiaves, diguem així, sí. Copiaves una mica.
L'únic que passa que, esclar, amb un Rotring, sí, a part que això és un estil molt personal, el Rotring no és el mateix que la pluma. La pluma pots modular el traçat. La pluma pots començar de prim i anar modulant a gruixut. En canvi, el Rotring és un estil uniforme. Esclar, això has de tramar més el dibuix per aconseguir la sombra. És la pega que hi ha amb aquest estil.
Perquè en plomilla també n'has fet?
No, he intentat. Tampoc, perquè hauries d'anar sucant la pluma i anar, llavors és qüestió d'anar girant la pluma i provat alguna cosa, però seria una mica diferent, eh? Perquè esclar, llavors has de... Aquí, de la manera, aquí ho aconsegueixes amb els tramats, les ombres, i de l'altra manera allà ho aconseguiries apretant més o torçant la pluma. Vull dir, i llegit alguna cosa sobre, sí, per curiositat, per veure com està fet.
Deia que era una etapa primer autodidacta, després una etapa d'aprenentatge amb l'Alfons Govern,
sí.
I després ja anar creant el teu propi estil,
sí.
Que és l'estil aquest, doncs,
de la punta,
tan característic, sí. Diguem, pel qual molts et coneixem, diguem així, sí. No, l'estil de pintura. Quant temps et dediques a fer un dibuix d'aquests? Quant temps et porta?
No sé, vull dir, són estones.
Però tu si vas sumant...
No, normalment no ho conto mai. Jo conto que, no sé, amb un tamany, un dinar 3, una mica... Jo crec que sobre les 30 hores potser per allà. No ho sé. Pot ser una mica menys, pot ser... És que depèn també del dibuix, perquè el dibuix, de vegades el cel és molt simple i també omples. I de vegades, vull dir, tens un arbre que no acabes mai. I això és la diferència.
I llavors el sistema quin és? Tu fas la fotografia d'allò que vols dibuixar?
Sí.
I després la tens allà...
Clar, una cosa és lògica. Amb el temps que tardo, les ombres variarien del sol. Jo recordo, vull dir, quan anàvem al Fons Govern, que anàvem a pintar fora o anàvem a dibuixar, esclar, l'important, i és el que sempre et remarcava, croquitzar-ho de seguida perquè les ombres no et variïn, perquè a la que et varia la sombra, llavors ja no saps on ets. I llavors, com més ràpid, mirar de tapar, diguem-ne, la tela o el dibuix que feien, perquè el blanc o el color base d'allà on dibuixes no t'estorbi els colors que tu d'entrada sembla que seran aquells, perquè quan ho tens tapat, llavors has d'anar rectificant i anar-ho adaptant.
Aquesta deu ser la dificultat dels qui pinten en directe.
Sí, però està clar, jo simplement és que diguem-ne sombrejo. Potser sí, una de les meves maneres que em defenso bastant bé sombrejant, i això dona un realisme bastant bo.
Tornem al procés. Tu tens la fotografia ja, la fas del tamany del dibuix o simplement...
No, una fotografia tamany, petita. Vull dir, sí.
I d'això tu llavors, diguem...
Jo l'amplio, la proporciono, sí.
Que tu et sembla.
Sí.
Llavors... Compensa tantes hores de dedicació en un quadre?
Home, com a relaxació i com a tot, sí. Però és clar, vull dir, no, és un hobby.
de bona que tu et presentes un àlbum amb tot de còpies, no són originals.
No.
Per tant, suposo que quan un s'ho mira et deu sentir molt satisfet.
Home, és una obra feta, mira. Sí, és una obra, quedarà castellà, és castellà, ha vist diferents etapes.
Bàsicament motius castellanencs.
Sí. I Sant Llorenç, d'un munt de muntanya, també.
Però que també és una mica el nostre paisatge natural, no?
Sí.
I aleshores d'aquests en tens molts, diguem així, col·locats.
Sí.
I quan te'n desprens d'algun, no sap greu?
Sí, però... Mira, i dius, ja crec que ha fet la feina que havia de fer. Mira, ho fas perquè agradi la gent. Jo vull dir, si veig algú que en certa manera li agrada i veus que ho fa d'algú, allò que dius que no, que queda satisfet, mira, tots dos quedarem satisfets.
T'identifiques amb el teu dibuix?
Potser sí. Directament jo crec que sortim reflexats. Sí, jo crec que sí.
Amb l'estil, perquè el dibuix és el que és, no? Vull dir, però
sí.
L'estil de dibuixar...
Sí, potser sí, vull dir... aquí meticulós, poder de vegades absurd, d'una manera absurda, però bueno, no ho sé.
No, però molt detallista, perquè sí. Com aquest que diu, no falta res, no falta el detall.
Sí.
Ets així en la vida quotidiana?
Home, he de tenir els meus defectes també, detallistes. Podem algunes coses que hauria de ser, no ho soc, no ho sé. Això jo em sembla que... Mira, d'una manera així, tindre-ho tot no es pot tenir. Ara podem aquesta faceta... Sí, no, però no ho sé.
De fet, el pintar, el saber dibuixar, també indica una sensibilitat, no?, per l'entorn.
Pot ser.
Ets una persona sensible?
Poder ser, no ho sé. Sí, vull dir, poder ser.
Escolta, llavors dius que un nebot teu un dia va veure un dibuix d'aquests, o uns quants dibuixos d'aquests, i et diu, ei, aquests dibuixos estan inacabats.
Sí, això m'ho va dir el meu cunyat, el meu nebot, el Gerard, va dir, em sembla que era arreu d'aquest últim firar que es va fer. Diu, saps què diu? Dic, què? Diu que aquests dibuixos no estan acabats. I primera entrada, allò que no hi dones massa importància, però després potser vas veient i dius, coi, podria tenir raó, perquè esclar, ell els veu en blanc i negre, i de bons, doncs mira, dius, bueno, per què no posar-hi color o fer alguna cosa amb color? I mira, i ara... Mira, estic provant de fer alguna mica,
que és posar aquesta, una mica de... Diguem així, és una nova faceta que,
sí.
Que pocs
sí,
coneixem.
Sí. Ara intentaré veure...
Perquè clar, el fet de posar-hi color també vol dir canviar d'alguna forma, si
home,
l'estil sí que canvia...
Sí, una mica sí, potser no és aquest de puma, però bueno, ve ser el dibuix el mateix, el que passa que està clar, poder donar una altra sensació. Sí, és un estil tipus més aquarela, no està tant a ratlles i potser també té la seva...
D'això encara no has fet cap exposició?
No, això és ara a nivell que vaig començant a veure-li... N'estic aprenent, diguem-ne. A mesura que em vas fent, vas veient-hi més o...
O sigui, encara no t'hi acabes d'identificar del tot amb aquesta...
Home, identificar... Sé allà on vull arribar, però no hi he arribat. Arribar a buscar-li una cosa, de la mateixa manera que com vaig començar aquí, pues, també mancava moltes coses. Aquí, en aquest d'això veuràs que hi ha algun dibuix, com per exemple aquí, això no sé, veuràs que per exemple, un carrer Sant Isco, que el campanar, comparat amb un altre d'aquests, el campanar té un altre... Esclar, vas perfeccionant sense dar-te en compte, vas perfeccionant el dibuix, que és el que interessa. Ara, torno a dir que les ombres jo crec que és fonamental per donar-hi aquesta sensació i a partir de les ombres es pot aconseguir bastanta cosa, que és on ara estic intentant donar-hi color, a veure les ombres com les vaig trobant.
I quan de trobar també el color...
Sí, perquè esclar, de vegades et surt, comencen a sortir uns colors que potser encara no són massa colors de... massa poc elaborats, no?
Bueno, per tant, aquesta nova faceta té futur, perquè t'hi vas posant i dedicant-hi.
Futur, vull dir, s'ha de veure. Vull dir, ara s'ha de veure quina acceptació pot arribar a tenir.
Molt bé. Nosaltres escoltarem en una tercera pausa, doncs, en aquest cas, una música d'en Lluís Llach, El meu amic al mar, en la primera cançó Bressol de Tots els blaus. Per què has escollit en Lluís Llach?
Mira, en aquest cas, jo el mar és de les coses que m'agrada, el mar. Però el mar, diguem-ne, mar i muntanya. Vull dir, com diguem-ne la costa Brava, que es vegi el mar. Vull dir, els pins i el mar, no el mar així obert, sinó que veus el mar només un cantó de muntanya i un cantó de mar.
O sigui, no estàs parlant d'anar a prendre el sol a la platja.
No, m'agrada...
de contemplar, diguem així.
Això mateix. I de bones vull dir, el mar en aquest motiu, sí. De l'altra manera potser és diferent. Dintre un vaixell que veus els 360 graus d'aigua, no m'agrada.
Sí, poder-te veure doncs, a dalt d'un rocam i veure doncs,
el mar,
els
teus peus. Veure els reflexes de l'aigua, veure el soroll de les zones, això sí que m'agrada.
Ets un romàntic.
Sí, amb aquesta faceta potser sí.
Bé, nosaltres hem d'anar ja una mica tocant a fons del nostre programa, però hi ha uns fets, diguem, que també destacaríem de fets de la teva vida que t'han impactat, de l'entorn, no? Encara que hagin estat molt repetits en el nostre programa, però el fet de les inundacions, les riuades del Vallès del 62, sí, i després les nevades de l'any 62, sí, sí. Quins records et porten?
Home, mira, les inundacions, vull dir, però pel fet de la repercussió que va tenir, la meva mare treballava a la fàbrica, sentia les campanes a la nit, i llavors vull dir l'endemà de matí...
Sí, les campanes de
la parròquia... tocaven a la nit, sí. O sigui, jo aquell dia, concretament, el dia de les inundacions, jo estava amb el Fons Govern, estàvem a Can Montlló pintant, i recordo que no va parava de ploure, pintàvem amb un cobert, i sé que vam molt... Recordo perquè vam venir de Can Montlló, que aquest allà amb un sac a l'esquena, com abans es feia, perquè no teníem paraigua ni res, i de bones, vull dir, van arribar aquí, no arribaven, Can Torrà, i de bones va ser quan van sentir les campanes i que hi ha hagut inundacions, i l'endemà al matí, vull dir, allò era impactant. Vam anar allò al pont i tot allò era una cosa esgarrifosa.
I per tant, el llenguatge de les campanes, tothom sabia que alguna cosa passava?
Sí, perquè era una cosa que no es via... Vaja, jo no recordo. Bueno, potser de bones la gent també el dir, oh, ha passat alguna cosa. Vull dir, va ser una cosa que es va transmetre de seguida, sense llum i tot. Una...
I després l'altre fet, les nevades del 62?
Sí, perquè van ser molt, molt altes, vull dir, unes nevades que quan nosaltres érem petits, veies unes nevades allà, la gent relliscava, vull dir, era bastant...
I tu les recordes perquè també feies de relleno en els pastorets de mossèn
sí,
Joan?
Sí, perquè es van fer un parell de representacions i de bones recordo que per allà es comentava de que no hi aniria gent perquè estava tot nevat i tal, sí.
I no va anar gent?
Sí, que hi va anar gent, sí. Vull dir, sé que es va omplir, inclús sé, recordo que van dir que havia vingut gent de fora. Però esclar, ja dic jo ara...
I com vau passar el fred aleshores aquell any, aquelles representacions?
No sé, allà hi havia estufes, em sembla, no sé, d'una manera o d'una altra, no, de fred no en teníem. A més, com que tan aviat feien de dimoni i de pastor, amb la roba ja anaves ben equipat, vull dir que portaves doble roba, vull dir que de fred...
I en la mateixa sessió?
Sí, fèiem de dimoni i de pastor, havies de treure, havies de vigilar, no t'equivocar-te, no sortir entremig.
Molt bé. Escolta, llavors, ara sí que hem d'anar a les preguntes finals de Cloenda. Quina opinió et mereix a tu la persona humana?
La persona humana? Mira, jo la persona humana jo crec que és un cert on cadascú és diferent i som també diferents dels animals.
Què en penses de la família?
La família doncs, més un suport per a la societat.
De les entitats?
Necessàries per qualsevol col·lectiu.
El poble?
Lloc on m'agrada viure.
Què en penses del país?
Una identitat cultural.
La política?
Una manera de manifestar-se.
La religió?
Una creença.
El món?
Lloc on estem.
La mort?
Un final.
I el voluntariat?
Una opció.
Digue'ns un llibre.
La Bíblia.
Un amor.
La meva esposa.
Una passió.
L'art.
Una persona.
La meva mare.
Un poble admirat que no sigui castellà.
No, home, mira, ja que parlem del mar, Calella de Palafrugell.
Una dita.
No deixis per demà el que puguis fer avui.
Una cançó.
Pues aquesta que han posat del llac, el meu amic, el mar.
Un poema.
El poema de Nadal, de Josep Maria de Sagarra.
Una pel·lícula.
El Gorens d'Aràbia.
Un país.
Catalunya.
Un viatge.
París, que vam fer passar tots els quatre de la família.
Una vivència.
El naixement dels fills.
Un plat de cuina.
La paella d'arròs.
Bé, doncs, amb nosaltres aquest vespre l'estil d'en Cisco David. Tot un estil. Bona nit i gràcies.